la ciutat que hi participen de manera directa en aquest homenatge i que també ens acompanyen aquí. Tenim en primer lloc el Jesús García, ell és poeta i també historiador especialitzat en Machado i president de Tinta Blava. Què tal, Jesús?
Hola, bon dia.
Per tant, aquí podem intuir que una mica ha estat una iniciativa teva, no? També d'impulsar un homenatge, o no?
Sí, sí, és una història que ens relaciona directament amb Joan i amb la Nemèsia.
Sí.
I des de fa temps que ja sabíem que aquest any seria el 150 aniversari, doncs un parell d'anys o així.
Ja anava rumiant, no?
Ja vam començar a pensar com fer-ho, perquè doncs ho mereixia aquest home i també els companys.
Tenim la Nemèsia Córdoba, que ja és professora de llengua i de literatura castellana, també doncs tira endavant un club de lectura molt especial. Què tal, com estàs, Neme?
Hola, bon dia, doncs molt bé, encantada de ser aquí amb vosaltres i de formar part doncs d'aquest projecte del Jesús, que tant ens encanta, perquè la figura de Machado, doncs per nosaltres com a persones, com a professors, és una figura molt significativa.
També tenim el Juan Sánchez Enciso, que també és professor de llengua i de literatura castellana i també doncs, tira endavant diferents projectes comunitaris per apropar doncs, al teatre a tot tipus de gent, la literatura. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Per tant, jo crec que us encaixa molt i que també podrem entendre aquesta passió moltes vegades a dedicar-se com a professors, no? A poder divulgar, en aquest cas, la figura de Machado, no? Perquè en la vostra figura pròpiament i en la vostra vivència també ho porteu més enllà, eh? Ho heu portat tota la vida més enllà.
I tant, i tant. Jo soc el primer poeta realment que m'arriba als 17, 18 anys.
Sí, ostres.
Uh-huh. I jo diria que té per mi el valor d'haver-me iniciat en el, com diria, la meravella, que és la paraula poètica, no? I a partir d'aquí vaig començar a conèixer i a fer meus altres poetes, però Machado per mi té una cosa que és aquest ideal de la poesia que acompanya diferents moments de la teva vida. En el meu cas, el Machado és això, em ve en diferents moments, en diferents atmosferes, ambients. Bueno, és el, jo diria que és el poeta de la meva vida.
Mm-hmm. Per tu, Neme?
Doncs per mi Machado també el vaig conèixer doncs, quan era ja una adolescent, i és el poeta doncs, que més m'ha marcat amb la seva poesia, amb el seu pensament i amb el seu doncs, compromís social. Llavors és una persona completa i és una persona, un poeta i un referent, amb la qual cosa doncs, jo porto també els seus poemes al llarg de la meva vida i amb una presència doncs, molt, molt important. A partir del coneixement de Machado doncs van sorgir després altres poetes, però per mi ell és també el més important.
Vosaltres que l'heu revisat moltes vegades, que l'heu compartit a classe, no? Amb joves, es continua transmetent? Té vigència encara Antonio Machado?
Sí, encara té vigència Antonio Machado, no només per les classes de literatura castellana, parlo per la meva experiència al Valdiri, sinó sí, que també intentem doncs, que sigui present a la seva vida. I, per exemple, doncs, l'Institut Valdiri Guilera doncs, cada any organitza amb el Seminari d'Història doncs, la visita a Colliure i a la tomba d'Antonio Machado, al Museu dels Exiliats, i bueno, doncs, visitem el cementiri, clar, visitem la pensió Quintana i parlem de la poesia d'Antonio Machado, del compromís del seu exili que va compartir amb tants i tants republicans exiliats doncs, que van partir aquell mes de gener i de febrer de 1939, malauradament.
Mm-hmm. També tenim a Lolo Herrero, actor de referència, perquè és que aquest homenatge, déu-n'hi-do, al nivell que té, que Lolo també. És veritat que ha fet tota una tasca divulgativa a molts nivells, també fins i tot fent servir aquesta part de les xarxes socials, i que també ets un amant, no?, d'això d'apropar la cultura a tothom.
Clar, clar, clar.
Què tal, Lolo?
Molt bé, molt bon dia. Molt bon dia. Molt il·lusionat amb aquesta proposta que em va fer el Jesús, i que... Bueno, un cop més, no? Un cop més és això, no? És posar el cap bonament i des de nostre pequeñito grano d'arena, i podem aportar, no?, a això de que tant en perill tenim avui en dia, que és la cultura i el compromís, no? I persones com el Machado. I clar, jo aquí escoltaré sobretot, perquè clar, envoltat d'aquest ventall de sabidoria i de saviesa que he de fer jo, doncs escoltar i aprendre.
Però és veritat que tot llegit per Lolo canvia. No? És que és així. O sigui, al final, per molt que tu hagis fet la teva, no?, lectura interna i ho veus després interpretat per Lolo, i és que canvia absolutament. Com has liat a aquestes figures, Jesús? Perquè té molt de mèrit.
Estimant sobretot a Machado. Clar. I ratificant-me en tot el que diuen. Uh-huh. Afortunadament no ens portem massa anys. Jo he sigut alumne perquè vaig començar a estudiar molt tard i sempre treballant i estudiant, i aquest home,
ostres, aquí no ho sabia, on te'l
veus, doncs em va fer veure coses que un començava a veure i pensar molt més clares. Li explico la primera experiència, no?
Sí, sisplau.
Estava jo en el Baldiri Aguilera un any, just vindre de la mili, vaig demanar que volia continuar fent el sexto que es feien llavors, van dir, si tu quan vinguis t'apuntes, i al mes de gener o així em fico allà i trobo aquest home i alguns altres companys, li explico el meu problema, i a partir d'allà vam començar a treballar. I em proposa, doncs, que si volia interpretar a Miguel Hernández en una obra de teatre. I allà va començar aquest idili. Jo ja venia de la poesia exactament com ell, a través i sobretot del disco de Joan Manel Serrat.
Clar.
Que d'alguna manera descobreix,
sí.
Jo ja vaig començar a aprendre amb les de memòria, anar al Corte Inglés a escoltar el disc, perquè no hi havia manera ni de comprar-lo ni de sentir-ho. Arribaves allà, et posaves els cascos, feies així com... i allà te tiraves una hora o dos escoltant a Serrat, no? I a partir d'aquí, definitivament, per mi és un home que, com diu l'aniversari, és un home que està més allà del tiempo. I això és el que tractarem d'explicar o de fer veure a la gent avui.
Com heu preparat aquest homenatge? Quina serà una mica l'estructura que veurem?
Jo amb aquesta resposta li donaria tot el protagonisme aquí a Jesús, que és el que ens ha engrescat a tots, realment. I clar, jo he viscut fora del Prat, he vingut fa uns 8 anys, i per mi va ser una alegria extraordinària, pues, retrobar-lo. I de seguida que em va plantejar aquesta possibilitat, vaig veure que era una oportunitat per, no només pel Machado, que és el centre, sinó per l'amistat també, no?
Sí, gràcies.
L'encant de treballar, l'anem és la meva dona, vull dir que aquí es barreja tot, i estant amb el Lolo Herrero com a...
És perfecta.
Pues ja és perfecta, sí. No sé què més podem demanar, no?
Sí, sí. Com ha anat? Doncs us heu reunit, heu estat destriant una mica que voleu que incloure l'homenatge?
Porta moltes hores, no? Clar. Moltes hores, perquè primer ells han estat fora un mes o així, i llavors avui han de fer. El Lolo ha sigut més directe, perquè sí. Jo el Lolo el coneixia com a actor extraordinari, però no com a rapsoda. I llavors, en l'últim programa que vau fer sobre la dama de la Dana de València, vaig descobrir un rapsoda impressionant, i llavors dic, el Lolo té que estar a nosaltres si vol ell, no? A partir d'aquí, és clar, jo n'he fet moltes presentacions sobre la vida de Machado, sempre la vida de Machado, però aquesta vegada, aprofitant la força que m'acompanyava, el que volia era potser deixar clar que aquest home és un home, i perquè un home com aquest encara rep diàriament la visita de quantitat de persones que posen el seu testimoni, el seu regal, les seves flors, que ploren, que parlen. Qui és aquest home? I com 150 anys després encara ens arriba I això és el que tractarem d'explicar en estructures.
Sí.
Anirem per ciutats, perquè lògicament ell va viure a diverses ciutats, i anirem cada un explicant una mica el que ha fet o el que va fer en aquelles ciutats, i ens acompanyaran uns poemes que estaran relacionats més o menys amb el temps que els va escriure. I a la pantalla anirem cada vegada que canviem de ciutat posant una fotografia del seu aspecte físic. Fins a abans de la mort. No he posat cap de la mort, però sí fins abans de la mort. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, ho ampliarem amb unes filmacions que jo tinc, que vaig fer a la neboda directa de Machado, que va acompanyar-lo durant tot l'exili. I la posarem, que parla i explica les coses que van passar, i després l'única filmació que s'ha fet, perquè ell no volia ni que el gravéssim ni que el filmessin, que va tenir lloc amb uns aconteixements importants polítics a l'exili de València. Eren uns minuts d'aquestes projeccions, i el demés pues, parlar de la seva vida i de la seva trajectòria.
Fem una mica de resum de com va ser aquesta vida, Jesús.
Bé,
quines van ser les ciutats que el van marcar? També sí. Una mica marquen, no?, la seva obra.
Sí, perfectament. A més, tu ja ho saps també, que t'agrada
sí,
molt.
Sí, però només conec molt una part molt concreta, però la part de Campos de Castilla sí que és veritat que, sí. Clar, a Sòria està molt extensa i sí. Hi ha molt d'homenatge als carrers de la ciutat.
Se l'estimen. Va patir una mica, però se l'estimen.
Sí, sí, sí.
Doncs ell té clarament... És un home molt peculiar, molt seu. Jo sempre, els anteriors, sempre deia que era un home conseqüent, des de que va prendre consciència de lo que és la vida fins a la mort, va ser conseqüent amb les seves idees, amb la seva postura. I això és una de les qüestions que més ho han fet ser estimat per tota classe de gent política, social, econòmica. Llavors nosaltres parlem de quan és jove, que és un bandarra, més o menys. No deixa de ser jove fins que ell escriu Retrato, que és aquesta
que és
cançó
aquesta
que hem sentit,
obert, sí.
Que és en 1908. A partir d'aquí, ell ja coneixia la seva promesa, que després es casarà, una noia de 13 anys quan la coneix, 15 quan es casa, 34 ell, i canvia tota la vida. Sòria canvia de color, d'aspecte, d'ambient, Castella és lo millor, després la mort, i passa a Baeza, que llavors entrarà a Nemèsia. Com arriba, com es desenvolupa, com surt cap endavant després d'un...
Clar, després d'un dol
caos,
terrible.
Un caos. Ell mateix diu, amb una carta que fa a Juan Ramón Jiménez, li diu, jo el dia següent volia fotre'm un tiro, no? Vull dir, està clar. Després d'aquí té un altre revifall, aquí fa coses, no? Se llicència en filosofia, que era el seu somni, i passa a Segovia. Segovia és, per mi, l'explosió.
Sí.
Ja tenim un home, ja tenim un poeta, ja tenim un filòsof, un polític, o digue-li com vulgui, l'home que a partir de Segovia el Premio Nobel entrava a l'Acadèmia Real Acadèmia de la Llengua, escriu i ja el govern el contracta, el fa un personatge important, ja comença d'alguna manera la davallada, no d'ell, sinó de la República Espanyola, desgraciadament, València, Barcelona, Collur. I en tot aquest camí aquesta persona, per compte, va envellint, es posa malalt, fumava molt, tenia bronquis, però per comptes de degradar-se espiritualment, degradar-se físicament, espiritualment, creix, fins que ho enterren en un poble que en dos mesos, no, un mes i mig, es guanya tota la gent, autoritats, persones, gent del carrer, que ho estimen tant que encara no l'han deixat anar i allà continua. I això és el que vull o volem tratar de... I per què?
A nivell d'obra, què destacaria? O com ho destaqueu de cada part també avui?
Home, a veure, és que com deia el Jesús, hi ha una cosa al Machado, que és la recuperació d'un ideal de la cultura grega, no? Que és fer d'un mateix una obra d'art. I realment la seva vida es correspon amb la seva obra en aquest sentit, no? De dir moralment, èticament, socialment, humanament, pots convertir la teva vida en un projecte de ser el millor que puguis ser. I crec que aquesta idea és clau en la vida de Machado, encara que ell no ho diu explícitament, curiosament, fa poc, el filòsof Michel Foucault parla d'això precisament. Diu, bueno, parlem de la gent que escriu, dels seus materials, de la seva activitat, però per què no parlem de que un ésser humà pot constituir en si mateix una obra d'art? Crec que és una de les coses que m'arriben més de Machado, no? Aquesta correspondència entre el que diu, entre el seu Juan de Mairena, Abel Martín, els seus poemes Castella, els seus poemes durant la Guerra Civil exaltant la lluita de la República, i la seva vida.
Neme, no sé si pots afegir alguna cosa també del
després
que
després d'aquestes dues magnífiques Déu-n'hi-do, intervencions, doncs, a veure, jo afegiré, més a més de tot el que han comentat, jo afegiré també el compromís que ell tenia en la pedagogia, perquè ell pensava també que aquests pobles rurals, per exemple, Baeza, on ell viu de 1912-1919, clar, ell se n'adona doncs, que la majoria de gent no sap ni llegir ni escriure. Llavors, ell sempre comenta i diu, i està d'acord amb Cossío, que fa falta mestres amb una bona pedagogia doncs, per ensenyar aquest home a aquestes persones del camp que no tenen cap referència cultural. Llavors, aquest compromís pedagògic, més a més del seu compromís polític, més a més del seu lirisme i de l'expressió de les seves emocions, és una de les coses que a mi més m'agrada. Més a més del compromís social i polític, evidentment, el seu compromís amb la República i amb les idees i els ideals republicans. Però jo destacaria doncs, aquesta faceta i aquest ideal seu. Doncs el voler que l'ensenyament, que la pedagogia s'apropés als pobles d'Espanya que estan que són tan pobres culturalment i que la majoria de gent no sap ni llegir ni escriure.
Lolo, amb tot això...
Jo què he de dir ara? Jo tot el que digui
clar,
és com...
Tu com encares aquest homenatge? Quines obres també recuperareu? Quins fragments compartiràs?
Jo la meva aproximació és a Machado és igual que ells, no? A través de Serrat i de Machado, no? El poeta. I jo el record que tinc és de Machado, una cosa que se'm va quedar ja per sempre, és estar a l'Aral, Sevilla, jo tenia 13 o 14 anys, i jo tenia, bueno, la meva tieta, els meus tiets tenien allà una biblioteca, tenien llibres, i vaig agafar Machado per, bueno, arrel d'allò, no? Arrel d'haver sentit el disc de Joan Manuel Serrat. I clar, jo em recordo d'estar a 45, 50, 80 mil graus a El Aral, que jo no podia suar més i no podia tenir més calor, i estar allà amb Machado, i el record va ser com allò, no? De dir, bueno, si fa calor, estem allà, és horrible, és un infern això, però sempre tinc la sensació de que Machado és casa, aquella companyia, no? I me'n recordo d'estar llegint de veure que era l'edició era que hi ha dels llibres negres, és Alfaguara allò,
Crec que sí.
No me'n recordo, és el que ens feien llegir a l'institut i...
Càtedra.
I jo me'n recordo de la pàgina, una pàgina de la dreta, i llegia jo, no? De soy, en el mejor sentido de la palabra, bueno. I dius, hola. A partir d'aquí va ser com pum, 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 o sigui, una persona que diu de si mateix, que no sé què, que no habla solo, no sé què. I clar, no és el nivell de profunditat que fan ells, però és aquesta cosa, no? El compromís, la lluita per la república, per l'ensenyament, per... I de dir, bueno, doncs una persona que està disposada a patir tant, no? Una persona que està disposada a posar en joc tota la seva vida, això és un bon referent. No? I llavors, això suposa doncs, una aproximació a Miguel Hernández, a través de Serrat també, a Lorca, a través del Càdix, a no sé què, no sé quantos, que dius, clar, i per què moren així aquestes persones, no? Dius, hòstia, són persones que cadascú a la seva manera moren per uns ideals. O sigui, són com els últims herois romàntics, no? Els més recents, els més...
Totalment.
I dius, hòstia, algú que és capaç de morir per aquesta coherència, val la pena de llegir.
I al final més, no moren mai, perquè els feu homenatges, els continuem compartint, no? I tots els punts de vista, tu deies, no m'hi he apropat tan intensament, però és per això, no? Precisament, Serrat va fer que moltíssima gent s'hi apropés. Sí. L'homenatge d'avui tampoc no és ni per professors ni per experts, sinó que és per tothom, no? Convidem a tothom també a que s'hi pugui apropar, com vosaltres.
Faig una mena com de paral·lelisme, no? Jo, evidentment, per inclinació, soc més... O sigui, tinc més coneixement, ho he aprofundit més en la figura de Shakespeare. Però si tu poses en relleu Shakespeare i Machado, i són, en aquest cas Machado són 150 anys, Shakespeare són 5 segles o 4 segles, però és que si et poses fil per randa, qualsevol de les coses que diuen apliquen al segle XXI, i van aplicar al segle XX, i van aplicar al segle XIX, i dius... Per això són immortals i són, com tu deies, no? encara són vius, encara tenen vigència i encara ens podem refugiar amb ells i els hem de defensar des d'aquesta cosa, no? des d'aquesta reivindicació de la coherència i de que cal lluitar i de que cal, encara que no estiguem disposats, hem d'estar disposats a morir per les nostres idees i per ser coherents i això és maco.
I en un moment
maco.
Tan complicat, com ara mateix, sempre val la pena refugiar-nos cap aquí.
Tot el que hi ha al voltant no anima gens, per tant, ho hem de reivindicar i hem de ser militants en aquest sentit.
La veritat és que Lolo ha explicat magníficament el que és ser un clàssic.
Clar.
Està al marge del temps. Sempre ens diuen coses.
Sí, sí.
Encara que hagin escrit fa 6 segles.
I sempre obres qualsevol pàgina de Machado, de Lorca, de Shakespeare, i qualsevol pàgina que obris i qualsevol línia, qualsevol vers, ho pots veure reflectit i et poden afectar, i et poden tocar, i et poden modificar, que jo crec que és una de les eines, no? De la cultura, de la literatura, d'aquestes figures, no? Modificar aquesta cosa que ens està venint de sota, que és el més perillós, no? Des de la joventut i des dels nanos i les noies joves, que dius, això s'ha d'intentar reconduir d'alguna manera, perquè fa molta por.
Mm-hmm. És per això, no, precisament, que valen la pena aquest tipus d'homenatges. Lolo, com hem dit al principi i com ha dit el Jesús al final, també tu fas doncs, d'un fil conductor que ens emociona, que fa doncs, que directament connectem, no, amb tots aquests autors. Tens alguns fragments preparats? No sé si ens vols avançar alguna cosa, si vols animar-te i compartir-nos alguna cosa. Jo sempre vinc preparada a tot.
Què tenim per aquí?
He portat noves cançons. Espera, aviam. Algo sortirà.
Segur que sí. Mira, encara que sigui...
Mira, fes el primer fragment de Granada.
És que ens aprofitem una mica, Lolo, perquè ha estat de col·laborador nostre.
Granada, no?
I llavors, clar...
Encara que sigui la primera part que és llarga.
Bueno, pasa que si m'enganxo la guantera. Però venga, va, anem. Som-hi. Anem. I sense ulleres ni res, venga, va.
A lo bruto.
Diu... Se le vio, caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto, cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a la guadaña. Ya el sol en torre y torres y torre, los martillos en yunque, yunque, yunque de las fraguas, hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer, en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus pocas palmas, y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia, tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, que bien contigo a solas, por estos sí aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar, labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada.
Muy bien.
No podía.
Sin gafas, sin
no
gafas.
No podía aplaudir. Lolo, gracias. No, no, perdó.
No, 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 que va, que va.
Ens aprofitem una mica.
No, 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 jo estic per això.
Però moltes gràcies.
Recordar sobre esta obra, con permiso de los docentes, que es un poema que escribe cuando ya muchos de los críticos decían que se había olvidado de la poesía, de la lírica, que este hombre era un filósofo poeta o un poetilla filósofo y que no, lo que ya había perdido prácticamente, siempre lo decían los que tendrían que ser sus compañeros. Aquí prácticamente es octubre del 36, no se sabe muy bien, se publicó en noviembre, y luego él la publicó por primera vez en un libro, en el libro titulado La Guerra. Aquí volvemos a recuperar a ese Machado que nos había explicado con tanta furia. Ese hombre. No sé si estáis de acuerdo.
Completamente. Totalmente.
Jo crec que ha estat la millor manera d'animar la gent per aquesta tarda, perquè ens puguem apropar per compartir cultura. Recordem, a 6:45, a la sala d'actes del Cèntric Espai Cultural, aquest homenatge amb motiu del 150 aniversari del naixement d'Antonio Machado. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies a tu, com sempre. Gràcies.
Bon dia.
Donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me signó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
T'agrada la ràdio, però no tens temps. Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al mar o Simple Política, Girem el món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. A El Prat Ràdio Més.
Poc més de 2.300...
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, congestió a hores d'ara, Ronda de Dalt per un accident entre dos motocicletes que afecta també a la C58 de Montcada a Nus de Trinitat. També retencions a la C17 a Centelles per un altre accident i finalment pel que fa al servei